És dimecres i com ja ho saben al Sempre amb tu ens dediquem a parlar de política. Avui ho fem amb els regidors de Plataforma Clara que s'estrenen també aquesta temporada. Joan Font, Gemma Margalef, què tal, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Avui tenim ple i per tant suposo que avançarem algunes de les qüestions, alguna de les posicions de Plataforma Clara aquest vespre amb alguns dels temes que hi ha a l'ordre del dia, però si m'ho permeten... Abans doncs, farem també esmena als plens que hi ha hagut aquest estiu i que no hem pogut comentar. Ple que va haver a finals del mes de juliol i a principis d'agost, va haver dos, l'ordinari i l'extraordinari, tancant qüestions econòmiques, tancant qüestions urbanístiques, tancant el tema de l'aigua, temes bueno, d'aquests densos que hi ha hagut al llarg d'aquests darrers mesos al nostre municipi. Abans de tot això, preguntar-los-hi personalment, primer que tot, com els ha anat l'estiu?
Bueno, pues a mi em fenya, no? Com pertoca, no? No tanta com esperàvem, potser, però això ja ho parlarem més endavant, però, bueno, jo fenya.
Jo personalment, doncs, bueno, fent de iaio, com que sigui jubilat, doncs ja, al final no trobes la diferència entre l'estiu i l'hivern, però vaja, bé, molta calor, eh? Molta calor, i per tant, doncs, a les nits hem tingut que engegar l'aire condicionat i això, la factura de la llum que ha pujat moltíssim. Però però la realitat és aquesta, no? Vull dir que a les nits al carrer Madeo hem passat molta calor, tenim dalt el terrat, i per tant, si no posaves una miqueta l'aire condicionat, pues... però bueno, és un temps de calor i bé, i cap problema.
Bueno, ja ens va arribar una mica el fred ja, eh? Vull dir que ja tenim aquí...
Sí, avui ha sigut un dia refrescat. Bueno, abans d'ahir, avui està bé.
Anem a parlar, com dèiem, després parlarem del tema estiuenc, farem també una mica de balanç del tema turístic al nostre municipi. Plens, juliol i agost... Tema de l'aigua, tema d'Aqualia, ho parlàvem també la setmana passada amb Compromís per la Cala, tema d'ens i que sembla que va en una direcció en concret, que és la de, doncs, que el municipi s'hagi de regir pel contracte del 2004, ara mateix ho fa així després de que en primer lloc se suspenguessin els efectes econòmics, se suspengués també el passat agost la modificació del contracte del 2009 amb Aqualia. Això obliga doncs, a baixar les retribucions que hi havia acordades el 2009, hi ha les negociacions amb Aqualia per fer-ho possible, i a l'aval de la Generalitat de que la modificació del contracte del 2009 doncs, tampoc tenia raó de ser, si en teníem des del punt de vista dels beneficis industrials d'Aqualia. Des de Plataforma Galera, formació com les altres formacions del plenari municipal que han acordat per unanimitat i amb vot afirmatiu sempre doncs, aquestes qüestions, per tant, doncs, una de les que se suma. Una mica, quina és la visió que en veuen del tema de l'aigua?
Home, evidentment, jo personalment, jo no estava a l'Ajuntament a l'època que es va fer la modificació del contracte per part del govern de Convergència i Unió en aquell moment que governava, però sempre ha sigut sempre la política. Antonio Espuny en aquell temps de dia que l'aigua costava molts diners al poble i va ser una modificació que ara el dictamen este de la Comissió Jurídica de Generalitat ha donat la raó a l'Ajuntament per les auditories que s'han fet durant aquest període del mandat, que realment pues, el criteri que s'havia adjudicat l'empresa, que va donar 6 milions d'euros, no per recuperar, sinó pel seu risc per a guanyar el contracte durant 25 anys, sembla que el vol recuperar. I, evidentment, este contracte, este canvi de modificació del contracte al maig de 2009 per la Junta de Govern de l'anterior equip de govern de Convergència i Unió, doncs, evidentment passa que els riscos empresarials que tenia l'empresa durant 25 anys els va assumir l'Ajuntament. Va ser un acte de que s'ha demostrat en les auditories de responsabilitat política d'acceptar els interessos de l'empresa Aqualia. Pues ara el que s'ha de fer és recalcular aquestes retribucions basades en el contracte inicial, que a l'empresa evidentment s'ha de remunerar, però sempre en base als costos de l'empresa, que això es diu equilibri econòmic-financer més l'IPC. I a partir d'ara el que s'ha de fer és, jo no sé el que farà l'empresa, amb aquest dictamen que favorable a l'Ajuntament, però que si tinc que arribar pues, a fer un càlcul sempre en el criteri inicial d'adjudicació del contracte. I per tant estem parlant de que si abans estava el contracte estava de 0,72 71 euros al metro cúbic, pues estarà pues estarà pues ens reclamaven estar 1,7, o sigui, 1,70 euros, no? I això evidentment estem parlant de 4 5 milions d'euros que ens reclamaven, i que si mirem la facturació que normal de lo que tindria que quedar-se l'empresa com a gestió, que es puja al voltant d'un milió, els rebuts de l'aigua puja al voltant d'un milió, sobre un milió de metres cúbics, doncs encara l'Ajuntament té que posar diners del pressupost general. Vull dir, això és una barbaritat. I llavors, nosaltres vam quedar molt satisfets de aquest dictamen, i ara comença una altra etapa. Espero que l'empresa Qualia entri en raó, i estem condenats a entendre molts, seguint sempre els criteris en base als costos de l'empresa, no que l'Ajuntament assumeixi els riscos empresarials dels beneficis industrials a càrrec dels ciutadans. Per tant, va ser una notícia bona, i crec que ens hem sentit satisfets d'aquest ple extraordinari, assumint que deixar nula la modificació del contracte, i per tant ara començar una altra etapa. L'altra cosa també és el del rebut de l'aigua, no? És a dir, és que algú m'ha preguntat, bueno, està molt bé això, però el rebut de l'aigua, bueno, això també se tindria que, en certa manera, també es tindria que buscar una modificació. Perquè aquí l'última modificació del rebut de l'aigua va ser aprovat per l'anterior equip de govern de Comerç i Unió el 24 de gener de 2014. I va passar de trimestral a bimestral. Llavors, sí que els dos primers trams de l'aigua no són cars. Pensem que fins a, tal com està a l'ordenança, fins a 20 metres cúbics nosaltres pagarem un cèntim. Per tant, això es pot considerar barat si una persona gasta poc. El segon tram, ja de 21 a 30 metres cúbics, és 0,58, però el tercer tram, ja a partir de 31 fins a 40, és de 2,81, i el quart tram, l'últim, és més de 40 metres cúbics, és el 4,28. Però, clar, la quota de servei, que era trimestral, continua sent la mateixa, sent bimestral. Això vol dir que paguem, respecte a l'anterior rebut, el set bimestral, paguem dues vegades més, i per tant això encareix el rebut de l'aigua. I dos, a veure, aquí si mirem el desgranament del rebut i ho mirem bé, aquí l'empresa, o sigui, ho recauda l'Ajuntament, però això li passa a l'empresa, és el consum de l'aigua, però està el tema del clavegram. El clavegram, quan jo vaig estar alcalde i es va fer una adjudicació perquè la gestió sigués externa però sempre en el control de l'Ajuntament, el concepte del clavegram que es va posar era fixe. Eren 300 pessetes per rebut. I això era fixe. Això volia dir que si un carrer tenia que reformar-se, l'empresa ho feia, però ja pagaves ja un manteniment directe. Ara no. Ara, al ser variable, paguem 0,50 per metres cúbics facturats. Resulta que, mirant la meva factura de l'últim mes, doncs resulta que del consum d'aigua bona, com que no he arribat a 20, 17 metres cúbics, pago 0,17 cèntims. Però resulta del clavegram pago 8,5. És a dir, el concepte de clavegram pago 7 vegades més, 7 vegades més o quasi 8 vegades més que el que és el consum de l'aigua. Això s'ha de regularitzar. I per tant, quan toqui, és un tema que estigui a l'Ajuntament, s'ho tinc que mirar, i després la quota de servei. L'altra és la repercussió del cànon de l'aigua. Aquí, la repercussió del cànon de l'aigua és la Generalitat, l'ACA, que és un departament que és el que fa els depuradors i tot, també paguem una tarifa, i aquí pues, la tarifa de l'aigua pues, no està a 0,17. A mi m'han facturat a tot arreu a 0,49 cèntims. Això és molt més car, no? I això també està dintre del... I després està l'IVA, que és el 10%, que considero que l'IVA, això és un servei bàsic, i l'IVA tindria que estar als mínims, al 4%, no al 10%. No se'n parla sempre de la llum, que està al 21%, no? Vull dir que si mirem el rebut de l'aigua, hi ha coses que es tenen que rectificar. Però el primer, el que sí que aclarir és anar al concepte, perquè la concessió de l'aigua té per 25 anys i arribar a un acord de que sempre que sigui facturat els beneficis de l'empresa amb els costos de que té l'empresa més el seu benefici industrial, no assumint que cada any pues, pujaven fins a facturar a 1,70 fins al 2015-2016. No?
També entenc que, evidentment, això...
Jo crec, perdona, jo crec que fent un estudi, que te vaig parlar d'Antonio Espuny, crec que ara, si hagués sigut aquests anys, del 2005 fins al 2017, ara estaria el preu que tinguessin que facturar amb ells, estaria el 0,89, 0,90. I ara ens facturaven a 1,70, no? I el fotut de tot és que si la concessió té 25 anys te donen 6 milions d'euros, és evident que és a fondo perdut, no tenen per què recuperar. Ara, jo torno a dir, ho he dit per activa i per passiva, jo una concessió tan llarga de 25 anys, jo, quan me vaig enterar que l'Ajuntament havia fet això, considero que és un excés. I ningú regala res a canvi de res. Vull dir, aquests 6 milions d'euros, jo, en aquell moment, que això va ser el 2005, vaig dir, això l'empresa, a la llarga, sempre ho cobrarà en uns interessos. I, efectivament, així ha sigut.
Parlem, doncs, evidentment, que això s'haurà d'anar analitzant o s'haurà d'anar estudiant el mal futur, perquè, evidentment, primer s'ha de regularitzar la situació actualment en Aqualia, i a partir d'aquí, a veure què es pot fer amb el tema del preu de l'aigua.
No, a més, escolta, si les factures estan acceptades i entregades aquí a l'Ajuntament, intervenció, com fa l'informe de la morositat, com fa l'informe de la morositat, resulta que dius, va, l'informe de 2016, de l'exercici, dic 2016 perquè és el que està liquidat i finiquitat. Pues, home, la morositat està a 300 i pico de dies, clar. Si tu deus, entre cometes, els 4 milions que et reclama l'empresa Aqualia, això, clar, la morositat se dispara perquè no es pot pagar. Ja he dit abans que, a part dels rebuts que es recauden, que ho recauda l'Ajuntament però després reverteix a l'empresa, pues, encara damunt hem d'afegir del pressupost general ordinari hem d'afegir uns 300.000 euros per a fer un equilibri de lo que l'empresa m'ho reclama, no?
Seguim avançant amb qüestions dels plens passats, diem dels plens passats perquè evidentment recordem que aquest vespre n'hi ha una, dos quarts de nou, 8:30 de la tarda. Senyor Font, parlem del ple on a finals de juliol on es va fer el tancament econòmic del 2016. Tard, però es va fer. Una mica, quin és el comentari que em fan des de Plataforma Calera al respecte?
Bueno, tard, ja vam dir per què, va haver auditories, això va paralitzar una miqueta...
Amb el tema de la cala gestió.
Clar, la cala gestió, això va paralitzar tot i... A veure, el 2015 ja vam dir que tot va sortir, tots els indicadors de solvència, liquiditat, estabilitat, va sortir tot negatius, va ser un desastre. El 2016 ja tenim uns resultats més positius, tenim un estalvi net de 427.000 euros, tenim un rament de tresoreria positiu de 106.000 euros i una estabilitat pressupostària de 795.000 euros i una regla de despesa correcta, complint. Havien dos indicadors que serà difícil d'anar superant, però bueno, s'està fent la seva feina, que és un nivell de deute viu que en aquell temps, en l'exercici 2016, s'hi devien 16 milions d'euros, és a dir, un 134,69%. I el període mitjà de pagament a proveïdors és de 322. Per tant, si comparem el 2015, l'avanç ha sigut molt important. I el més important de tot, que s'havia pressupostat 12 milions i mig d'euros al pressupost i només s'havia gastat 11 milions 700.000. Això vol dir que va donar un marge de superàvit de 700, quasi 800.000 euros. Que això també ha sigut també per anar a tapar el pressupost negatiu del 2015, perquè quan hi ha un superàvit, si hi ha un exercici que surt negatiu, s'ha d'anar a cobrir el negatiu de l'altre. Per tant, ha tardat, però bueno, són números acceptables. Ara ja parlarem del 2017, ja també s'ha liquidat el 2017, la Comissió de Comptes ja s'ha reunit pel 2017, i ara properament no en este ple d'esta nit, sinó el proper ple, em sembla que serà el mes de novembre, passarà també la liquidació ja del pressupost de 2017. Per tant, estem ara en un temps que normal en quant a liquidacions de pressupostària del 2015, 2016 i 2017, doncs l'any que ve quedarà el 2018.
Parlem també de les modificacions que van fer sobre el POUM, en concret sobre els dos dels sectors litigiosos i també sobre el tema de Roques Daurades, en què també doncs, es va fer una aprovació.
Sí, el de Roques Daurades, anem a veure, aquí es va fer una modificació que afecta més aviat a l'hotel, no? Més aviat afecta a l'hotel. L'hotel tenia una ocupació, menys ocupació al POM anterior i per tant se l'ha hagut que posar al dia. I l'altre era que era hi ha un nou projecte de reparcel·lació, per tant això era, i també un particular d'una zona d'una seva verda privada i tal. Jo m'interessa parlar més del de Bon Repòs perquè la gent sàpiga que el, també el de Bon Repòs, però aquí vam acceptar unes propostes dels propietaris que afectaven a l'edifici de l'hotel, no? Que agafa una miqueta més, 84 metres quadrats de domini públic, però que et sàpiga la gent que el que estava projectat de 100, de 100 habitatges a la part del Valle Pijuan, carrer Llibertat, no es farà. Vull dir, això ja ho tenen assumit, que allò no es farà, i això és important. Per tant, se li ha concedit este 84 metres quadrats que arriba quasi a la vorera del Valle Pijuan. I després també un increment del 20% del sostre possible, però no d'altura, sinó que dintre de la parcel·la privada que tenen, allí es podrà fer una piscina com un servei, si volem fer-ho, evident, com un complement del servei de la pròpia propietat privada i l'hotel, no? Llavors, de tota la superfície de l'àmbit que estem parlant, de 15.572 metres quadrats, perquè gent se faci una miqueta d'idea, 2.096 metres quadrats que afecta l'hotel i l'àmbit territorial de l'hotel serà privat, i 13.461 metres quadrats seran d'ús públic. Estem parlant de que en percentatge que el 86% i mig serà públic i el 13,5% serà privat. Bé, això s'ha acceptat, la negociació en segueix, perquè això estic a indemnitzar. Aquí abans havia fet una permuta que va estar tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i per tant ja l'Ajuntament, no diré la quantitat, però ja ha fet una valoració d'indemnització sempre que els propietaris estiguin d'acord pel valor urbanístic que la propietat va perdre quan se va fer el conveni en antic anterior equip de govern, però aquella permuta de 230 habitatges a Marina Sant Jordi doncs va quedar anul·lat. Per tant, aquí estarem parlant ja d'una indemnització econòmica que sigui raonable per les dues parts. Aquí també va haver una indemnització de que l'hotel tenia que estar tancat per 590.000 euros, que això també té que estar damunt, per a mi personalment, damunt de la taula en la seva negociació, perquè li va sortir boníssim. És una empresa que tingui un benefici nets de 125.000 euros per tindre un hotel tancat, doncs va ser un regalo important. Per tant, considero que aquests 590.000 euros que ja se li va pagar i que ens reclamen 90.000 perquè encara han interessos, tot això també té que entrar dins del paquet de la valoració econòmica que es faci de tot el sector este. Bueno, estem en aquesta fase, i també del Port Olivet és més complicat perquè allí està el Sareb. La Generalitat ja ha dit que allò té que ser sòl no urbanitzable. Sareb té, evidentment, té uns terrenys, i aquí ja la cosa serà més peluda. Però bueno, tot se segueix negociant, se segueix parlant, la Generalitat també intervenix en el sentit de que marca unes pautes a seguir, i per tant, doncs, bueno, el sector artilleria també té que haver un conveni, allò no es pot edificar, un acord amb els propietaris per fer-hi una permuta, si la Generalitat ho autoritza, a la segona fase de tres cales. No?
Tancats els plens que han passat aquests darrers mesos i que no havíem pogut comentar el temps del portaveus, anem amb el que tenim aquest vespre, com dèiem. Ja que parlem de qüestions urbanístiques, justament també es fa un dels passos que s'estava previst fer abans de que caigués el POUM, que és fer aquest canvi en el tema de la qualificació urbanística al sector bosc de Sant Jordi d'Alfama, de l'organització Sant Jordi d'Alfama, i que doncs es produirà aquest vespre, en principi, amb l'acord del plenari.
Sí, bueno, més aviat és una modificació ja provisional. Primer va ser inicial, provisional, que afecta tot el sector, que també ha tingut que dir als exposats al públic, doncs carreteres, la LACA, altres administracions que tenen competència, doncs tenen que dir la seva de l'àmbit que estem tractant. Jo en aquest cas faria, ja que tothom sap que aquí doncs havia un motel que està tancant durant molts anys, doncs aquí s'ha fet d'una forma provisional un centre d'acollida tutelat per la Generalitat de Catalunya, concretament el Departament de Benestar Social, i això també requereix fer una modificació puntual pels usos que tenia abans, no? Per poder, diguéssim, legalitzar l'actitud de tot, puc parlar en nom de tots els grups parlamentaris que hi ha a l'Ajuntament, de que aquest centre d'acollida és acceptat perquè és un tema humanitari, però que també l'Ajuntament hi que està, diguéssim, en regla des del punt de vista legal i urbanístic, i per tant aquesta modificació també passarà aquesta nit.
I l'altra?
La qualificació hotelera, a ús turístic, a ús cultural, educatiu, perquè abans també tenia ús hoteler.
Correcte. Dic, evidentment aquest és un aspecte important del ple. L'altre, l'avinguda 1 d'octubre, que aquí suposo que des de Plataforma Galera sí que podran aportar una mica més també el seu punt de vista sobre aquesta qüestió de canviar el nom de l'avinguda de l'ensenyament. L'avinguda 1 d'octubre, un dels punts que es votarà aquest vespre.
Evidentment, l'equip de govern està legitimitat a presentar doncs, un canvi de nom, però Plataforma ha presentat una esmena parcial que és, si la votació és favorable, i és que si, al part final del canvi, això estigui, diguéssim, que s'obri un procés de participació ciutadana mitjançant una consulta popular perquè la comunitat educativa, com a mínim, doncs, digui el seu parer si li convé o no li convé. Per tant, hi ha una esmena parcial que si l'aproven Plataforma que li donarà suport amb aquesta moció i de moment doncs, no sabem si l'acceptaran o no. Abans hi ha una comissió informativa que ja m'ho diran. En cas de que no sigui acceptada, ja volem saber per quins raonaments no és acceptada, perquè tota participació ciutadana en democràcia i dret a decidir considerem que és positiu i això és el que nosaltres valorem, doncs estarem pendents de si hi ha un rebuig del per què, no? De totes maneres, tampoc votarem en contra si no ho accepten, perquè nosaltres creiem que en temes identitaris sempre ens hem abstingut, però aquí sí que afecta el poble i que com que nosaltres vam anar no sé si vam anar a votar o no, però vam anar a votar
el
dia 1 d'octubre, per tant, entenem i respectem, sí, però sí, creiem que si no ho accepten, doncs, bueno, baix la seva responsabilitat, doncs això de la participació ciutadana i el dret a decidir doncs quedarà una miqueta estrellat, no? Però bueno, no passéssim aconteciments i aquesta nit ja ho sabrem.
Aquesta nit, doncs, per tant, ho sabrem en el ple. Per tant, el seu vot o serà...
Jo voldria puntualitzar que el nostre vot, si a cas això no s'acceptés, seria una abstenció, ja que dins la Plataforma Calera tenim gent independentista i gent que no ho és, la qual cosa doncs, no ens podem definir ni sí ni sí, si ho acceptessin i tampoc no dir un no, no, Joan?
No, és així,
deixem-ho clar.
Afectar, que és un canvi, a veure, escolta, jo... l'any 80 jo estava a l'Ajuntament. Escolta, allí se va, democràticament, tant com el que passarà esta nit, va votar perquè allí hi havia un centre que era l'institut, allí hi havia un centre que era l'escola primària i un futur centre que és la guarderia o la llar d'infants d'ara. Per tant, se va fer una decisió de dir avinguda d'ensenyament. Escolta, que s'utilitza avinguda d'ensenyament o no s'utilitza, això és una altra cosa, però evidentment crec que com a mínim la comunitat educativa, AMPES, professors, consells escolars, crec que és bo consultar-ho. Jo, nosaltres creiem que esta esmena parcial enriqueix la part democràtica participativa de la gent. Creiem que sí, que enforteix això. Esta nit veurem si s'accepta o no s'accepta. Si no s'accepta, doncs, el vot favorable no el tindran, però tampoc votarem en contra.
Deixem de banda també el ple d'aquesta nit, anem amb altres qüestions, aquest estiu han passat moltes coses, com dèiem, ara farem doncs, aquest balanç, si es pot dir també del sector turístic i del comerç al municipi, però abans els volia preguntar sobre l'aparcament a Escoles Velles, aparcament que va entrar en funcionament justament a principis del mes d'agost i que doncs, va veure com en pocs dies hi havia vehicles aparcats i de fet doncs, en horari diurn és quan més moviment hi ha justament també entenem per la facilitat de la rotació. Com valoren aquesta actuació, aquesta inversió feta de l'Ajuntament per part del seu grup municipal? Bueno,
encara no sabem exactament el que ha costat, però ja es dirà públicament, perquè falten flecos, encara falta urbanitzar la part exterior, perimetral, que seran voreres en alguns bancs i alguns arbres, però això ja quan vam parlar en equip de govern, en Plataforma Calera, vam dir, escolta, aquí hem de prendre una decisió i no pot estar Bueno, aquí s'ha sentit paraules pues, que això era una piscina com plovia, altres a zona zero mirant allò a Nova York les Torres Gemeles, en fi, això no, 8 anys així no pot ser, hem de fer un esforç de que d'una forma provisional li hem de donar una utilitat. Nosaltres vam dir que com que els aparcaments és molt important i també d'una forma per contraure una miqueta el comerç local, de que tindre 66 o 70 places aquí al mig del poble que es puguin aparcar i puguin anar a comprar tranquil·lament al comerç, doncs vam decidir de fer una forma, aunque sigui provisional per uns anys, perquè aquí ningú farà un centre cívic, de moment no tenim condicions econòmiques per a fer-ho, perquè estava previst fer-ho, per tant, fer aquest aparcament en superfície dalt de les escoles velles considerem que ho valorem positivament. L'altra cosa direm que pues, bueno, potser ha viscut començar més aviat i juliol ja ha pogut estar acabat, això no entrarem en detalls. Lo important és que ja està fet, que l'important és que el mes d'agost ha donat un servei i que, per cert, segons tinc entès, els abonaments de 10 euros anuals que afavoreix això els que estan empadronats i estan al corrent de pagament de l'impost de vehicles pues ja supera els 290 o els 300. No? Per tant, això és positiu i per tant considerem que ara falta la part perimetral per donar-li un ornament i ja està. Han fet una funció que calia fer-ho i així us vam parlar-ho al seu moment a finals de l'any passat i principis d'enguany, que aquí havia que prendre una decisió i la decisió que vam veure els tres grups que van parlar això era fer un pàrquing en superfície.
Parlem de l'estiu, com l'han viscut ara a nivell polític, és a dir, com el valorem políticament, de l'inici doncs, com havia anat l'estiu, ara doncs, fem l'anàlisi polític, un estiu en què ha estat inferior l'any anterior, un 4% menys, tot i això segueixen dels últims anys el segon millor. Com ho veuen des de Plataforma Calera?
A veure, pues, per exemple, ja veníem de l'any passat, per exemple, del 2017, que va estar un dels millors anys en ocupació turística, que vam tindre una mitjana d'un 90,85%, i clar, era difícil superar-ho, però també hem estat durant molts anys líders en la recaptació de la taxa turística a les Terres de l'Ebre, però aquest any, pues, el 2018, tant Catalunya com Canàries pues, han estat les més perjudicades en la baixada de turisme. No ho dic jo, vull dir, podeu llegir a la premsa tant nacional com la digital. S'han obert molts destins exteriors molt més econòmics com Turquia, Túnez, Egipte, països que últimament pues, el govern espanyol dia de no visitar degut a la inestabilitat que tenien. Ara això, aquesta inestabilitat ha passat i molta gent pues, ha decidit tornar a anar, més que res per lo que és l'economia. Són països turístics molt econòmics, el nivell de vida és molt econòmic i allí pues, un turista pues, en un nivell econòmic normal pues, pot accedir a moltes més coses que, per exemple, si visita pues, Catalunya. Després també a Catalunya el que ens ha passat és que principalment la cala, el principal turisme és català i francès, seguit del francès. A França, el turisme que ve a Catalunya, no?, els últims anys, a França han hagut molts pujades d'impostos, això és el que me comenten quasi tot, no?, perquè tracto molt en el que és turisme francès, no?, i això pues, fa molt que molts no es puguin costejar unes certes vacances a Catalunya. També Catalunya, ho hem de dir, és una autonomia que és cara, tenim uns impostos, tenim 18 impostos més que altres comunitats per la Generalitat de Catalunya, i això pues, fa enquerir moltes coses bàsiques. Clar, això també és un gravamen que fa. Vull dir, si una persona té un poder econòmic ja just, si a damunt li pugen els seus impostos com és estat el govern francès, pues no decidís visitar Catalunya. D'acord? També un altre factor de la baixada de turisme a Catalunya i en concret a la província de Tarragona és molt curiós, ha estat el que és el turisme que ve d'Aragó i de Navarra. Jo no ho sé, però molta gent m'ha comentat que l'efecte independentista també ens ha passat molta factura. No ho sé, que deuen veure l'exterior de Catalunya, que deixen de veure, però aquesta gent, hi ha hagut gent, jo he trobat a faltar moltes famílies saragossanes que no han vingut i han decidit marxar cap a la costa valenciana, com pot ser Peníscola, Benicarló i Costa Blanca. La prova, avui diu, podeu preguntar a moltes immobiliàries tant a Salou com a Cambrils, que tenen molts apartaments de saragossans en venda, però bueno, tampoc no crec que sigui un efecte molt, però sí que l'efecte independentista, els llaços grocs, ens ha passat factura. I el poble de la Cala, des de luego, no podíem quedar exents d'això.
Llaç groc, que per cert, també ha estat polèmic, el de l'entrada del municipi. Tenen alguna opinió al respecte de tot el que ha anat passant, del que va passar doncs, a finals d'agost amb aquella identificació d'un grup de persones, entre el qual Arcadi Espada, després la Fiscalia preguntant a l'Ajuntament sobre la instal·lació d'aquest llaç?
Bé, són incidents que ha passat aquí, perquè l'alcalde Espada doncs, va posar el seu granet de sorra, entre cometes. Jo crec que això, bueno, en fi, jo el que puc dir és una cosa, és que Fiscalia ha fet un requeriment a l'Ajuntament, i jo he llegit la contesta de la secretaria, en aquest cas, de que no ha hagut ni un euro destinat al llaç groc que hi ha al monument Braços i Rems. Vull dir, no s'ha destinat ni un euro públic amb això. A més, la Fiscalia es tindria que fixar que l'Ajuntament de l'Ametlla està tan hipotecat que gastar molts diners amb això no vaja, no hi és. Jo personalment sóc molt respectuós amb la simbologia i per tant ja vaig dir que no estava a favor de que els presos estaven polítics estiguessin tancats, ja ho vaig definir en un ple, considero que és excessiu i no estic d'acord amb aquesta decisió. Cada un se pot expressar de la forma lliurement, crec que el defensor del poble ha dit que aquests llaços grocs en vies públiques doncs és una llibertat d'expressió, l'altra cosa és que sigui un edifici institucional, però sóc respectuós amb això. L'única cosa que li posa un problema i una reflexió és en la simbologia del llaç groc. Hi ha un dia mundial dedicat a la lluita contra el càncer infantil que la simbologia és un llaç dorat. La diferència entre un llaç dorat i un llaç groc és mínima. I això crec que haguéssim tot que buscar per no barrejar una cosa tan sèria com és un càncer infantil, la celebració mundial de la lluita del càncer infantil, que és el 15 de febrer, de buscar una altra simbologia en defensa de la gent que està tancada a la presó, per malauradament, no? És l'única cosa que poso, diguéssim, damunt de la taula com una reflexió. No hi ha que barrejar una cosa amb l'altra i que si, ojalà abans del 15 de febrer estiguin tots a seu a casa, ojalà, ho desitjo personalment, però el 15 de febrer hi haurà un embolic, perquè els que es vulguin posar el llaç en defensa, jo això que he patit un càncer, pues, encara em faig més resó de que el 2018 ja s'han detectat 110.000 casos, 1.100 casos de càncer infantil. Per tant, és una cosa sèria i crec que una simbologia reivindicativa humana com és a favor dels presos polítics no es barreja en altres coses de l'àmbit de la salut i dies mundials. És l'única cosa que li veig. L'altre, doncs, tots tinc que respectar la llibertat, com si altres persones volguessin posar una bandera espanyola, una simbologia, en un lloc doncs que és una barana o un carrer públic, i crec que també hauria que respectar-ho. Agafo la paraula del defensor del poble, no? Com si vol simbologia política manifestada als vies públiques és llibertat d'expressió. I m'agafo amb això. Punt.
Seguim parlant de més qüestions. Ja que parlem de l'estiu, doncs a finals d'estiu es va fer l'exposició dels 50 anys de la societat, que enguany aquest 2018 celebra el seu 50è aniversari, el primer dels actes importants de commemoració de l'aniversari de mig segle de vida. Des de Plataforma Calenta també volem sumar-se la felicitació, no?, per aquests 50 anys.
Bé, evidentment que sí. Celebrar 50 anys en una institució, per a mi, és la tercera important del poble. La primera, evidentment, que és l'Ajuntament, la segona és la Cofradia de Pescadors i la tercera és el que sempre hem dit, la sala, no? A veure, jo, en aquest sentit, no vaig poder anar-hi perquè no estava físicament en disposició d'anar el dia que es va fer Portes Obertes. Després vaig anar a veure l'exposició que hi havia. Home, hi ha que fer una miqueta d'història aquí. Crec que potser algú s'ha vingut a atrevir a fer un llibre, un petit llibre commemoratiu dels 50, però en fi, jo ho deixo això com una cosa.
Em sembla que hi ha alguna cosa entre mans.
Jo no t'ho puc assegurar, però seria bo que estigués, no? Perquè és una història important. Aquesta sala ha fet una funció molt important, com abans ho va fer el Corralet en el seu moment, però bueno, la sala, escolta, el 1968 la persona que us està parlant tenia 13 anys i va ser soci, o sigui que de l'any 1968 en 13 anys he sigut soci. Després ha passat, ha tingut altibaixos, però ha fet una funció important. Les sales de ball, el ball se feia allí, el ball de la Candelera també se feien, els pregons de festa, ha fet una funció important, ha portat el futbol, s'ha fet teatre, és a dir, ha fet una funció molt important dintre de, i per tant l'Ajuntament i la societat sempre han estat en una col·laboració exquisita. Jo puc dir que va haver un moment que la societat, per ser un edifici a vell, pues va tindre que fer una reforma i que va iniciar en aquest sentit l'anterior equip de guard que vaig presidir, que va ser de Convergència i Unió, en Pere Marc Galefa al capdavant, l'empresa que se li va adjudicar va fer figa i a mi em va tocar la responsabilitat de desembossar aquesta mala situació i vam tindre que fer un esforç econòmic molt important. Us parlaré de 83 milions de pessetes, 500.000 euros, que vam invertir a la sala per donar-li un impuls important. Entre elles vam comprar, a part de que l'obra civil va costar 53 milions de pessetes, quasi 54, vam comprar un equip de cinema, vam comprar també pues, un aire condicionat, seients i grades retràctils, en fi, el que hi ha ara allí, calia fer-ho. I després també tinc que dir, d'estos 83 milions de pessetes, la central nuclear, l'associació de la nuclear Vandellós 2, va aportar 20 milions de pessetes per a poder sufragar tots aquests gastos. I a més, l'Ajuntament va treure un profit, i és que van fer un conveni signat en Pau Descans, el meu apreciat Javi Borràs, que era el president del moment, en aquell moment de la sala, de la societat, que la part de dalt fos una escola dedicada a una escola de música i, per tant, l'escola de música pogués tindre unes aules competitives per a poder fer els... I després també tots els actes que pogués fer l'Ajuntament sense pagar. Vam fer un conveni de col·laboració en la que fins avui és molt important perquè amb aquest conveni de col·laboració quedaven exempts de pagar la llum. I l'altre dia el president actual, Joan Pere, em va dir, escolta, això... La llum costa molts diners i tal com està, doncs això doncs ho assumís l'Ajuntament i per tant em vaig sentir satisfet de ser alcalde, d'assumir la meva responsabilitat i el meu equip de govern, d'assumir una responsabilitat que va ser que esta sala fos dignament reformada. I també felicitar a una persona que el propietari d'este solar era la família Escoda. La família Escoda, que aquí ja que era nombrat sempre, perquè este solar al seu moment lo va vendre per una xifra pues, molt barata i amb unes condicions de pagament molt llargues. Em sembla que tinc entès que se va valorar en 2,5 milions de pessetes i per tant la família Escoda, parlar de la sala, forma part de la seva història. No? I tots els presidents que han hagut dignament han representat i han fet tot el treball possible perquè ens diguéssim orgullosos, tant els socis com els no socis, perquè ha sigut per a mi un centre cívic, així ho dic clar, volcat i amb portes obertes a tot el poble de la Cala.
Hem parlat de la societat, encara tenim uns minuts de programa i voldria parlar sobre l'N340, sobre l'AP7, sobre... Bé, tota aquesta temàtica va marxar de vacances i en aquests mesos s'han produït els desviaments de camions obligatoris, s'han produït les bonificacions als camions de fins a un 50%. Això ha generat controvèrsia perquè ni els transportistes ni els veïns accepten les mesures. Al territori, doncs, els vehicles turismes, motocicletes turismes, poden beneficiar-se d'una gratuïtat amb un trajecte d'anada i tornada entre Alcanà i Vilafranca Sud fent-lo 24 hores, i en Teletac, tot una mica complex i que no resol encara, considerant bona part del territori, les mancances reals, no? de problemes de mobilitat. Pot ser un pegat, però no és la solució definitiva. Què en pensen?
És un nyap. un autèntic nyap. A veure, aquí, al setembre del 2015, se va formar una comissió d'alcaldes que reclamaven tres punts bàsics. Una, reprendre els tràmits de la redacció i execució dels projectes d'autovia des de l'Hospitalet de l'Infant Perelló fins a la Jana, que això és a Castelló. Això, jo no ho sé, però em sembla que tot està estancat. Per tant, això, no sé si des de, dels diputats que tenim al Parlament de Madrid se'n parla gaire. No se'n parla gens. Amb el PP i ara amb el PSOE. Després, sí que s'han aconseguit, el que s'ha fet és que amb mesures provisionals s'ha fet una bonificació obligant els vehicles pesants de la P7 al mateix nivell de la Nacional 2 de la província de Girona amb bonificacions. Això ja han dit que faran una vaga perquè consideren que obligar a passar per l'autopista amb unes bonificacions del 50 i el 0,42 representa pues, una misèria. No? I l'altre és que sí, això està bé, que els que vivim per aquí i fem un viatge diari, pues, sempre que entréssim i sortíssim pel pantall de joc i digués centralitat, com tu has dit tu, pues, pot sortir gratuïta. Jo crec que, a veure, si tinc que treballar, perquè l'autovia, nantros, des del Coll de Balaguer fins a l'últim poble de la província de Tarragona, Sant Rafel del Riu, em sembla que és, tocant a Ulldecona, tinguéssim la mateixa tracte que ha tingut la resta de les comarques que tenen l'autovia actualment. Per tant, reclamem, i us ho dic des de la plataforma, reclamem que l'autovia s'activi ja. I també, com a alternativa o complementàriament amb això, com que ara passes per l'autopista i està ple de camions, resulta que fa falta un tercer carril. Per tant, escolta, se complica. Jo, personalment, i parlo de la meva experiència, vaig més tranquil d'aquí a Tortosa per la Nacional 340, sí que no puc passar de 80 o 90, a vegades vas a 90, però vaig tranquil. I després també hi ha una part negativa, i és que totes aquelles gasolineres, benzineres o restaurants que estaven a la 340, a obligar els camions, jo he parlat amb un responsable d'una gasolinera propera aquí, pues que s'estan plantejant de tancar-la. Per què? Perquè han perdut un 60% de facturació, perquè tots els camions ja passen, no passen per la 340, sinó passen per l'autopista. Per tant, per a mi, en el seu conjunt, és un nyap. Considero que al moment de fer-se això ja tindrien que l'autopista tingui que ser gratuïta sense obligar a fer els camions i assumir l'Estat l'any i 4 mesos que queda, assumir i després l'autovia, exigir que l'autovia s'acabi des de l'Hospitalet de l'Infant fins a la Jana, perquè nosaltres no som menys que de l'Hospitalet de l'Infant cap a Tarragona i ja n'han fet, no? Vull dir, sempre som el cul de sac de tota Catalunya, tant si governa el govern central com si governa la Generalitat. Aquí ens estiguin oblidats. I no cal que ho faci, perquè cada vegada que parlem del mateix sempre dic el mateix.
Jo penso que els polítics de les Terres de l'Ebre no han estat per a gens no han estat ni a l'altura. Vull dir, han anat passant i suposo que ara que vindran eleccions potser mos donen una solució, baixaran tots a donar-nos solucions. Però, des de luego, jo que cada dia toco nacional o que agafo bastant l'autopista, ara resulta que pago per no córrer a l'autopista perquè tinc que anar a 80, quan a autopista puc anar a 120 i segueixo anant a la nacional a 60. Vull dir, jo això no ho entenc. A mi que em vingui algú i m'ho expliqui. Que m'ho expliqui perquè és que no ho entenc. No ho entenc i se segueix morint gent a la nacional, eh? Vull dir, està fa poc, van haver 2 persones. No ho entenc. Jo crec que tots són pegats, fent pegats i ja està, i ho aclarirem tot. I la veritat, jo crec que els polítics que tenim no han estat gens a l'altura.
En definitiva, si de fem una carta als Reis Max,
sí, demanem autovia.
Un tercer carril i l'autovia.
Sí.
Està, s'acaba sí. El problema.
Doncs amb aquest tema nosaltres posem el punt final a aquest temps de portaveus que avui hem compartit amb Joan Font, amb Gemma Margalef des del grup de Plataforma Calera. Recordeu que aquest vespre a les 8 i mitja de la tarda, 8:45, hi ha ple a l'Ajuntament, el podreu seguir en directe per aquesta casa. I ja també ens saludarem de nou. Joan, Gemma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ens seguirem veient i comentarem del que surti d'aquest pròxim ple i també de l'actualitat del pròxim mes d'aquí uns dies al temps de portaveus. Fins a propera, gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
A tu, adeu.